Ricard Ostrell dirigeix i presenta El Suplement.
9 i 11, avui hem convidat a dues persones, exdiputats, una d'Esquerra Republicana, l'altra de Ciutadans, per conversar de la situació política actual i també dels escenaris que es poden plantejar a partir d'ara. I el primer escenari, la primera gran interrogant, és la investidura. I la pregunta que els hi trasllado és des d'on es pot governar millor a Catalunya, des de Madrid o des de Brussel·les, senyora Simó?
Des de Catalunya. Des d'una presidència escollida pel Parlament de Catalunya. Disculpi que no esculli ni una qüestió ni una altra, però és evident que governar des de Madrid amb l'aplicació que s'està fent d'aquest 155 no està ni és de dret a llei, perquè jo el que comparteixo és que no és constitucional el que s'ha fet amb aquest 155, ni seria constitucional com el volen continuar allargant, ja ho han dit, i a més a dir, ei, no ens descuidem l'escola i no ens descuidem els mitjans de comunicació públics de la corporació. Per tant, és des d'aquí. Com més es continua governant amb aquest 155, més s'allunya de la voluntat majoritària el que s'ha votat a les urnes, o si vols, de la composició del Parlament de Catalunya, i això s'ha d'acabar. Per tant, s'ha de governar des de Catalunya amb allò que hagi escollit el Parlament de Catalunya, i espero que en breu sabrem quina és la decisió d'aquests grups polítics que són els que tenen la seva mà fer proposta de govern i de presidència i de govern.
Senyor Cañas?
Yo creo que la pregunta es cómo, ¿no? Si tiene que gobernar Cataluña, más que bien, ¿desde dónde? El dónde es una cuestión que es fruto de una situación política que tuvo como corolario la intervención de la Generalitat de Cataluña por parte del Gobierno de España ante lo que fue sin duda un golpe de Estado contra el Estado de Derecho. Entonces, una vez paralizado esa situación, y lo que hay que hacer es volver a activar las instituciones catalanas gobernadas desde Barcelona, evidentemente. O sea, aquellos que creemos en el modelo autonómico, aquellos que creemos en el derecho a la autonomía, que es un derecho constitucional. O sea, la autonomía de Cataluña no está suspendida. Pero constitucionalmente no se puede suspender.
Pero está.
Suspendida no está. Está intervenida, ¿no? Pues es importante. O sea, la mejor forma de que deje de estar intervenida. Está intervenida. Lo que no está suspendida.
Suspensa de facto.
Bueno, la intervención no es una suspensión, pero es igual, no entremos en ese tipo de disquisiciones semánticas. Pero aquellos que creemos y queremos que la Generalitat de Cataluña se ponga a gobernar para hacer frente, para cumplir con sus competencias y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de Cataluña, los más de 7 millones de catalanes, es que se decida el cuándo y el para qué. Porque el dónde es evidente. O sea, aquellos que piensan que se va a gobernar desde Bruselas están equivocados, de verdad, que esto es, a mí lo que me molesta esta situación es la pérdida del tiempo, ¿vale? Yo entiendo que hay unas lógicas políticas que para al final llegar a tesis, antítesis, síntesis, la síntesis va a ser el gobierno de alguien que no va a ser Puigdemont desde Barcelona, con una cuestión formal o simbólica, como quieras llamarle, de Puigdemont en Bruselas, pero se va a gobernar desde Barcelona. Entonces, la pregunta es, oye, ¿lo queréis solucionar ya de una vez?
¿Quién es el plan de gobierno?
Pero es que eso es lo importante. Fíjate, estuvimos discutiendo hace 2 semanas sobre quién iba a gobernar, pero no se habló para nada. ¿Para qué?
Ana?
Primer de tot, no, en cap cas no es pot... Es pot no voler entrar en qüestions semàntiques, però parlar que el que va passar aquí a Catalunya va ser un cop d'estat a l'estat de dret és molt heavy, és molt dur. No, cadascú utilitza els llenguatges que utilitza i segurament els llenguatges que el que jo represento no li agraden a en Jordi, ni a mi m'agrada allò que el Jordi representa, la manera com ho expressa.
Però tu, per exemple, ara parlaries de cop d'estat per part del govern espanyol, del que va fer aquí?
Un cop a la Constitució espanyola parlaria jo. És a dir, jo la Constitució espanyola, sempre que he pres posició del meu càrrec, l'he acatat per imperatiu legal, d'acord? Però entenc que els que se la creuen o diuen que se la creuen la respectin els primers, cosa que crec que és que no han fet, perquè l'aplicació que han fet del 155 no s'aguanta per enlloc, i el tempo ja ho veurem quan el Tribunal Constitucional decideixi que vol entrar a veure el que des de el Podemos a l'Estat i el Parlament de Catalunya li han presentat com a una inconstitucionalitat del 155. Llavors, per la segona qüestió, estic absolutament d'acord que és molt important que tothom entengui per fer què. Això és clau.
Quin és el projecte? Per anar cap a on?
Això és evident. Per tant, com més aviat millor, com el Parlament de Catalunya investint un president de la Generalitat i que aquest president de la Generalitat o presidenta pugui fer govern. Ho dic perquè hi ha tot un debat al voltant de si home o dona.
I des de Barcelona, deies.
Des de Barcelona, home, el Parlament tria un president o una presidenta i ho fa des del Parlament de Catalunya. Però aquesta qüestió és la que han d'acabar de dirimir els partits, els únics que han presentat una proposta. I necessiten el seu temps, jo ho entenc. D'acord? Tothom ha presentat el seu programa electoral, ha defensat com ha cregut oportú el seu programa electoral i els seus missatges en campanya, i cadascú, doncs, el que ha de fer, entenc, és anar acomodant aquests missatges de campanya a la voluntat majoritària del Parlament de Catalunya. I ha de decidir no només un pla de govern, sinó també un pla d'estabilitat, o com li vulguis dir, parlamentària. És a dir, aquí no hi ha un únic partit, perquè no hi ha cap partit que, tot i haver guanyat les eleccions, haver quedat segon o tercer, pugui formar govern per si sol i pugui tirar endavant una legislatura per si sol. Cal un acord d'estabilitat. Doncs això és el que s'ha de fer abans d'investir. Acord d'estabilitat parlamentària, un acord per un pla de govern, perquè la gent d'aquest país pugui tenir govern. Aquest país necessita ser governat de manera eficient i ràpidament des d'aquí, des de la proximitat, com s'ha fet abans de l'aplicació del 155, per altra banda, d'una manera ben gestionada, com jo defenso que s'ha fet.
Però jo que aquí vivim una situació que a mi cada dia me parece más kafkiana, perquè, vamos a ver, hay que tomar... En Cataluña se me está usando de pasos al costado, pasos no sé qué, pasos... Hay que elevarse como un dron para ver qué pasa aquí. Es decir, aquí lo que sucede es que Junts per Catalunya engañó a Cataluña en general diciendo que el señor Puigdemont vendría a Cataluña si conseguía una mayoría para formar gobierno. Y sabían que no iba a venir. O sea, es que, de verdad, basta ya de tomar el pelo al personal. Es decir, el señor Puigdemont puede ser presidente de la Generalitat si quiere. O sea, no hay ningún impedimento.
Sí,
hay una situación compleja.
Sí,
No. Señor Puigdemont...
Si ve que el señor Puigdemont será detingut y enviado
a Extremera. Yo no voy a entrar aquí a hacer comparaciones entre los dos líderes de los partidos independentistas más importantes de Cataluña, entre el señor Junqueras y el señor Puigdemont.
Si no voy a hacerlo
porque, mira, yo tengo tanto respeto por la situación que tiene el señor Junqueras que no voy a entrar en ese juego de comparaciones. Lo que te quiero decir es que el señor Puigdemont se fue. Es prófugo actualmente de la justicia.
No es prófugo.
Es prófugo de justicia, y eso no, ya no es ni semántico.
¿Se ha presentado davant d'un jutjat?
Técnicamente es un prófugo de la justicia española, ¿vale? Es así, oye, no pasa nada.
Políticamente interesa dir-ho.
No, a mí no me interesa. Mira, pues mira, ni prófugo. Vamos a decir que está fuera.
Ara ens comencem a entendre. Venga, está fuera.
Veig aquí una voluntat d'entendre.
No, si no és
mi... És que Ostrella, avui no l'heu encertat.
Avui no l'heu encertat.
Lo que quiero decir es, como es tan evidente que el señor Puigdemont no quiere volver a España porque significaría su pérdida de libertad, más allá que eso pudiera significar la posibilidad de ser presidente. Como eso es tan evidente
y lo que estamos diciendo... Jordi.
Bueno, no, pero si yo no... Pero es que yo, desgraciadamente, o por suerte, no estoy en la mente de Puigdemont, no me gustaría, de otra manera, pero es que eso, te voy a decir que es un poco irrelevante en el análisis. Lo importante es, uno, Cataluña puede seguir sin instituciones de autogobierno controladas por el Parlamento, es decir, que además con un control, no. ¿Hay posibilidad de que haya candidaturas alternativas? Sí. ¿Hay mayorías políticas capaces de sustentar un nombramiento y un gobierno alternativo? Sí. ¿Es bueno? Probablemente sí. La pregunta es, la que creo que realmente debe importarnos a todos es para hacer qué. Para aquellos que no somos independentistas, para saber si aquí vamos a seguir en la inestabilidad, incertidumbre, y para los independentistas, para saber si su agenda política tiene, digamos, un itinerario o no. Para despejar
Fa un parell de setmanes sí que vam començar a saber algunes de les coses que s'anaven acordant, no? Per exemple, algunes subvencions a alguns tipus d'escoles, etc. però tot allò no ha acabat tan...
Tu com a independentista. Si jo fos independentista, a mi el tema de les escoles...
Perdoni, aquesta acusació no...
Sinceramente, no.
Ara el Jordi parlarà d'escoles.
No. El que vull dir és que, sincerament, quan un s'ha posat... I ha endegat un procés cap a la independència, que ha tingut un cost brutal... ho podem acceptar, no? Un cost altíssim, personal, col·lectiu, social, polític, econòmic, no? sincerament, aquestes alçades està dient...
No parlem del mateix,
està dient, està dient que un dels pactes que es posaven sobre la taula per arribar a un acord de govern és el tema de les escoles, o sincerament, de veritat. Bé, jo, escolta, jo amb això...
El que volia dir, Jordi, és que durant un
no
temps...
No s'ha fet públic cap document no. I tot són conjectures o filtracions.
Això,
per tant, quan arribi el moment ja veurem
que
inclou el pacte o
que
no inclou.
Però sí que és simptomàtic del que està passant, és a dir, que ja s'està parlant de coses. El que passa és que no arriba la gent, no sabem amb cap a on hem d'anar.
No estàvem parlant de la transparència, d'una majoria social, que el cap política, que és nova. No, jo escolto a la gent de Junts per Catalunya, aquest dematí estava venint. No, no, és que nosaltres no som polítics, no parlem com a polítics. Bueno, no diré una paraulota, le diré, bueno, pues para no ser políticos, desde luego que actuéis exactamente igual. Porque, oye, la transparencia no es un principio y un valor que queremos incorporar a la gestión corriente. Tenemos, con luz y taquígrafos, tenemos luces, ¿no? ¿Así? Y resulta que hay una investidura de un señor que se plantea hacerlo telemáticamente, no sé què, i aquí decimos, no,
ja
hem arribat a un acord,
ja
que són les escoles.
Ja es veurà, ja es veurà. S'està, el que m'inconsta és que, perquè no pot ser d'una altra manera, és que s'està treballant perquè hi hagi govern, perquè aquest govern governi i perquè hi hagi estabilitat durant tota la legislatura per tal de tirar endavant un pla de govern que s'ha de fer. Per tant, quan arribi el moment, ja es veurà. Jo entenc que s'ha de fer bullir l'olla, però ja es veurà. Han sortit algunes coses d'un pla de govern que jo, per l'altra banda, tampoc no he vist, un acord de govern. Ja es veurà, perquè parlar del que s'ha vist o del que no s'ha vist, ja es veurà. I com que no pot l'alternativa a formar govern, els únics que han tingut capacitat i que tindran capacitat aquesta legislatura per formar govern és eleccions, i com que aquesta alternativa, almenys Esquerra Republicana, no la vol, jo crec que ningú l'ha de voler, perquè ningú hi guanya absolutament res, ningú, doncs aleshores el que toca és posar-se d'acord. I per tant, quan tens en política i a la vida, però, quan l'alternativa és el caos,
ben,
però, tu el que busques és l'ordre pactat,
però, Anna,
dintre...
Què? Anna,
a ver,
con cariño, vamos a ver. Si no os presentáis con una lista conjunta, como pasó en 2015... Una lista conjunta es, yo renuncio a una parte, no a toda, pero una parte de mi corpus ideológico...
En pro
de un proyecto común que es superior, ¿no? Es decir, en este caso, la búsqueda de la independencia o del referéndum hace que yo renuncie a una parte de mis propuestas políticas porque lo que nos une tiene un objetivo concreto que hace... tolerable renunciar a una serie de propuestas últimas que tenemos como proyecto.
Vale.
Eso lo entiendo bien. Eso se llama lista conjunta.
Sí.
Muy bien. Cuando uno se presenta con listas separadas, con candidatos separados,
no.
Yo quiero recordar
lista
que la distancia,
tota la
la distancia entre el señor Puigdemont y el señor Junqueras son 13.000 votos.
No arriba.
No arriba, ¿verdad? O sea, entre Puigdemont, presidente legítimo, incuestionable, un liderazgo cuestionable, un mandato democrático, son... menos de 13.000 votos.
¿Quién es mayoría alternativa?
Bueno, yo no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que
no,
ya que no hay una lista conjunta, ya que se han presentado dos listas diferentes, esa especie como de obligación moral de que sea Puigdemont con un programa de gobierno que nadie conoce, porque si el programa de gobierno hubiera sido continuar en la estrategia de reto al Estado, eso va en una lista conjunta. Yo
no,
es que, de verdad,
no,
perdemos la perspectiva
no,
del análisis
Jordi,
temporal.
No, enfoques bé, això. No,
el problema es que no enfocar de otra manera es muy difícil de explicar.
No.
Incluso para gente que...
Bueno, yo ho entenc fàcil. Jo també, i també li deia un cop
no
que van coincidir
conjunta,
amb el Ricard...
Con un candidat que s'ha posat molt.
És que potser la pregunta és per què l'única vegada a la història Esquerra Republicana recent vam anar amb una llista conjunta...
Un error històric.
Bueno, un error històric. Ja es veurà. Jo crec que en aquell moment és el que va tocar fer. En aquell moment és el que va tocar fer. I jo també t'he de dir que dintre de Junts pel Sí vaig poder fer una tasca parlamentària, m'hi vaig sentir... prou a gust, és veritat. Ara, és l'única vegada en què Esquerra Republicana... És a dir, aquesta és l'excepció, la normalitat. Esquerra Republicana és presentar-se en llistes pròpies. I, de fet, la meva defensa de la llista pròpia és, precisament, jo crec, el que ha passat, que és maximitzar resultats. Podríem aventurar que si haguéssim fet un altre cop una llista conjunta, potser hauríem posat amb un risc més que evident i cert una majoria parlamentària. És que potser ara no estaríem parlant d'això, perquè la senyora Inés Arrimadas hauria pogut presentar-se com a candidata a la presidència de la Generalitat. Per tant, és una qüestió d'estratègia. I a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on jo visc, crec que ha sigut definitiu que cadascú es presentés amb la seva llista pròpia. Però no és el tema.
L'Hospitalet, un 25% dels vots van ser independentistes.
Això, venint, sent una ciutat com la meva, és brutal. és brutal. Si haguéssim fet una llista conjunta, segurament potser no hauria anat per aquí. És igual, això
jo,
és una
jo
qüestió...
Jo voldria fer una pregunta al Jordi.
Ja m'he perdut quina era la pregunta inicial, mira. És que en Jordi això em fa perdre. Em fa
Jordi, l'Anna està investigada en la causa pel Suprem i ara mateix està en llibertat sota fiança amb 25.000 euros.
Llibertat condicional, sí, sí.
Creus que l'Anna hauria d'acabar a la presó?
Jo no soy juez. Yo no he sido juez ni en el propio caso, fíjate.
Hombre, o sea, claro,
yo no soy juez. A mí personalmente, no lo sabe, yo tengo mucho aprecio personal y político. Ojo. A mí, yo le deseo lo mejor, pero no lo digo retóricamente, sinceramente. Ya, bueno. Creo que lo sabe. No. A ver, yo creo que en la mesa del Parlamento no se cometió en errores. Porque un error es algo que uno hace sin tener conocimiento de que algo se estaba haciendo equivocadamente. Ahí había unas advertencias muy claras del Tribunal Constitucional. Y otra cosa es que uno pueda pensar si son adecuadas, inadecuadas, si eso está bien o está mal. Yo, si quieres, podemos entrar en ese debate de cuáles son los límites de la libertad de un parlamento y en qué momento un tribunal puede inducir o limitar la capacidad de un parlamento de decidir. Yo, ahí podemos entrar y seguramente, hasta probablemente, llegaremos a más acuerdos de lo que planteas.
Yo te preguntaba, coneixent l'Anna i...
No, pero el hecho objetivo...
I els fets que coneixes...
El hecho objetivo es que si tú... Vas por una carretera y te pone 80 y tú dices, me parece una velocidad insuficiente para la vía, y te pones a 120, el coche te aguanta, puedes circular, no hay ningún problema, nos pasa a todos por la autopista, ¿no? O sea, 120, realmente, yo creo que uno va a 120 por la autopista y piensa, hombre, podría ir a 140 y creo que no pasaría nada.
Per tant, a tu això ha de tenir conseqüències.
No, yo no, es que hay una cámara. O sea, si yo no voy a entrar, si el límite de velocidad es adecuado, no puedo entrar, ¿eh? Y yo personalmente...
No em sembla una bona metàfora.
Pues que yo no soy muy bueno en las metàfores, pero...
No em sembla una comparació.
Des que hi ha Artur Mas, les metàfores no...
Ni marineres ni res.
Pero las marineres hay que quitarlas ya de... O sea, las marineres esas hay que quitarlas.
No em sembla una bona comparació, Jordi.
Són mala suerte, donen mal estruc, però...
Perquè jo no vaig... Quan dic jo, ho dic perquè s'ha personalitzat, que tampoc, mira, no em fa sentir còmode, no? Però...
Bueno, parlem de la mesa.
Parlem de Junqueras, si voleu.
No, parlem de la mesa.
És que és molt diferent.
Escolta,
també.
Una mesa del Parlament hauria d'estar submesa ara mateix amb una situació i tal. Home, a mi em sembla forçat.
Amb una censura prèvia. És a dir, el Constitucional convertit en àrbitre que et censura què es pot parlar i què no es pot parlar al Parlament. Estem parlant de parlar i debatre. És molt heavy, això. És molt dur. Per tant, no ens vam trobar a la mesa, o alguns membres de la mesa, amb una autopista si posaves 120 o... No. Et trobes... en certa manera amb una dicotomia, que és un tribunal al qual, a priori, esperant que passés el que ha passat a Catalunya, li donen unes funcions d'àrbitre que no li toca, perquè el tribunal sempre ha fet apreciacions post en els parlaments, tens una llei promulgada, i aleshores tu decideixes si aquesta llei és constitucional o no. I ara no. Abans el Constitucional pot dir fes això, fes allò, no ho facis, t'aviso que vigila. Això, d'entrada, jo no ho comparteixo. Però és que després tens la col·lisió amb uns drets que són encara més bàsics, que són el dret dels diputats a fer política, el dret dels diputats a parlar, el dret dels diputats sempre amb un límit, que és el dels drets, el respecte als drets fonamentals dels altres.
Jo me'n recordo una vegada que van tenir una ILP, llavors estan parlant de 2011, una ILP, per debat a independència de Catalunya i a la mesa es va dir que no perquè això està fora de les competències de...
D'una manera que jo no comparteixo. No, jo llavors era portaveu d'Esquerra i vaig recórrer aquella
proposta. És veritat o no?
Vaig recórrer el que va fer la mesa, perquè no podem entrar en el detall.
La majoria de la mesa era independentista, tu saps.
No ho era. No hi havia ni un d'independentista el 2011 allà.
Tenia 10 pàgines de preguntes per fer-vos i n'he passat de la primera. Però ha sigut molt interessant. Ho hem de repetir. Si us sembla, quan es desbloquegi la situació política...
Llavors no es veurem en anys.
És a dir...
Jordi,
si
per
ha,
favor,
si hi ha govern, o si hi ha eleccions...
Almenys per part de Catalunya.
Si hi ha govern o hi ha eleccions, tornem a convidar-vos i parlem dels nous escenaris que venen.
Fet.
Sí?
Sí.
Doncs
sí.
Així ho farem.
Farem un cara a cara més cara a cara.
Sí, perquè...
Jo crec que... Sí,
molt breu.
Molt breu. Per sort, encara... des de les distàncies a vegades tenim punts de
queda clar. Gràcies, Anna Simó, Jordi Canyes.
Adéu.